5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I els seus suports habituals, naturalment. El Toni Olivella, que porta tots els comandaments, el Marc Pujol, que li dona un cop de mà perquè la cosa no és fàcil, i la Goretti Martínez, que ens porta tot el tema de les internets i les xarxes i tot això, i la web de Ràdio Vilafranca pel que fa a aquest programa, que, com ja sabeu, explora i intenta explicar una mica, amb unes històries breus, explica una mica 5 fets de la setmana que tenim pel davant, no? Però sempre comencem amb una cançó. I com que normalment fem històries curtes, vam trobar una cançó dels Glaucs que es porta per títol Històries Curtes, i mira, ens sembla que a més té una mica de ritme, doncs vinga, va, comencem amb els Glaucs, Històries Curtes. Hey da hum de giri giri gam gam hey da 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 giri giri g Avui, 18 d'abril, recordarem que a l'any 1955 va haver-hi un intent de que aquest món funcionés diferent. Per què? Perquè aquell dia, aquell 18 d'abril de 1955, es va inaugurar a Bandung, a Indonèsia, es va inaugurar una conferència del que després, amb posterioritat, es va anomenar Països No Arrenglerats, que intentaven, vaja, com passa ara a Catalunya, intentaven una tercera via entre el comunisme, que semblava triomfant a la URSS i als països i a la Xina, i el capitalisme, que naturalment continuava comandant als Estats Units amb l'ajut de França i de Gran Bretanya. De fet, tot això arrenca dels anys 30, quan comencen a haver-hi moviments independentistes a les colònies que diuen, bueno, escolteu-me, nosaltres també volem ser una nació independent, no? Quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, el moviment reprèn, si cal, amb més força. I aleshores és quan apareix la guerra d'Indoxina, que posa sobre el tapete la situació. I com que a Indoxina resulta que els asiàtics guanyen a França, derroten a França, i per tant hi ha 7 o 8 països que de pet aconsegueixen la independència, el moviment es revifa i tots aquells dirigents d'aquells països volen fer alguna cosa, volen accelerar que els altres països que encara són colònies, sobretot Àfrica, es puguin queixar i puguin aconseguir la seva independència. I, per tant, què fan? Hi ha tres personatges aquí, el Chuen Lai a Xina, el Nehru a la Índia i el Nasser a Egipte, que encapçalen tot un moviment que diu, bueno, si nosaltres ens posem d'acord al marge d'Estats Units i al marge de Rússia, perquè en aquell moment Xina està esbarallat amb Rússia, doncs podem tenir un pes específic. Podem dividir el món no en dos trossos, no en dues parts, sinó en tres. No? I el que fan, Birmània, Ceilan, la Índia, Indonèsia i el Pakistan, es reuneixen, fixeu-vos que tots són asiàtics, es reuneixen a l'any 1955 a Bandung, com dèiem, per fer tot això. Però abans ja hi ha hagut una sèrie de reunions. Es havien reunit a Colombo, a Ceilan, el 1954, amb tres o quatre excuses. Havien començat els assajos nuclears i ells es declaren en contra dels assajos nuclears, en contra de la política de blocs i en contra del colonialisme. I aleshores diuen, bueno, escolta, trobem-nos, es tornen a trobar a Indonèsia a finals de 1954 i decideixen convidar un total de 25 països, més ells, que serien 30 països, no? Només un país li diu que no, la Federació d'Àfrica Central, diu, escolta, jo no estic per aquestes mandangues, per tant, jo no vinc, però els altres 29 diuen, sí, nosaltres serem allà. 15 d'Àsia, 9 d'Orient Mitjà i 6 africans, que dels quals un, com dèiem, es despenja, i queden els 29, amb tota una colla de pesos pesants, no? A més, amb representació d'alguns moviments clandestins, com és l'FLN d'Argèlia o el Destur de Tunísia. Queden per trobar-se, doncs, això, a Bandung, i començar la conferència el 18 d'abril de 1955. I, bueno, dit i fet, amb personatges, insisteixo, com el Chuen Lai, que ja hem dit abans, com el Haig Hamed d'Argèlia, el Nasser, per descomptat, el Nehru, però llavors s'hi afegeix el Sukarno, s'hi afegeix el Sihanouk de Cambodja, s'hi afegeix el Krumen de Ghana, i, bueno, fan un coixí molt fort. Hi ha un personatge que s'ha discutit molt si era o no hi era, el Tito. El Tito, president de Iugoslàvia, es declara a partir d'això, però aquesta conferència a Bandung no hi és. El que passa que a la propera conferència que es farà al cap de 4 anys, ell agafarà les regnes i ho portarà durant un cert temps. Fan la reunió i en surt una declaració a favor del neutralisme i de la coexistència pacífica que permet o dona peu a que es consideri allò com el moviment de països no arrenglerats, que no volen estar ni en un costat ni en l'altre i que, per tant, prediquen la via del mig. Però què passa? Que, és clar, és molt difícil estar a la via del mig. Hi ha països com Xina, que naturalment estan més inclinats cap al costat soviètic, hi ha països com algunes colònies, com la Índia, per exemple, o algun altre, que està més inclinat a anar-se'n cap al costat d'Estats Units, i en el fons, de gent que estigui al mig, no n'hi ha massa. Però, insisteixo, es convoca, es crea aquesta conferència Països No Arrenglerats i aquesta conferència es va reunint cada 4 anys. De fet, avui en dia encara existeix. El que passa és que, esclar, el president d'aquesta conferència o d'aquesta, diguem-ne, sí, conferència de Països No Arrenglerats, en aquest moment és ni més ni menys que el president de Venezuela, el senyor Maduro. I, clar, amb aquest padrí, no sé si hi haurà gaire mona. Però, en qualsevol cas, la conferència de Belgrat de 1961 posa les bases i consolida el que, insisteixo, tal dia com avui, el 18 d'abril de 1955, s'inaugurava a Bandung, a Indonèsia, que és la Conferència de Països No Arrenglerats. If you're going to San Francisco, d'abril de 1956, el dia del casament religiós, el casament religiós de Rainiero III de Mònaco i la fins aleshores actriu Grace Kelly i, a partir d'aquell moment, reina Grace de Mònaco. Anem primer pel pare, anem primer pel marit, anem primer pel Rainier, el Rainier III, perquè ja n'hi havia hagut un de primer i un de segon, naturalment. És el príncep soberà de Mònaco, que farà la gran transformació de Mònaco en una mena de potència mundial turística, fins al punt de que li deien el príncep constructor, perquè bé, va ser el canvi d'això. Bueno, ell era fill de la princesa Carlota de Mònaco, que ja vam explicar un altre dia que era una filla natural de Lluís II, que, com que no tenia fills, van haver de buscar-la per poder continuar la monarquia, perquè si no, i continuar amb Mònaco, perquè si no, Mònaco tenia un tractat amb França que el dia que no tingués hereu tornava a ser territori francès, i és clar, això no interessava a ningú. El noi, doncs, va estudiar en diferents escoles de gran prestigi a tota Europa, val a dir que sense massa èxit, però bé, en qualsevol cas, va arribar a la majoria d'edat i la seva mare, va renunciar, la Carlota va renunciar als seus drets dinàstics, encara manava l'avi Lluís II, va renunciar als drets dinàstics en benefici del seu fill, de Renier III, i, per tant, el Lluís II el va nomenar a l'hereu. El nomena l'hereu. Recordo que això era a l'any 1944, quan estem començant la Guerra Mundial. I en aquesta Guerra Mundial, el Lluís II va jugar un paper col·laboracionista amb els francesos d'Alemany, el Petain i companyia, que s'havien posat al servei d'Alemanya, amb la qual cosa la imatge internacional que tenia Mònaco era bastant negativa. El Reiniero decideix compensar una mica aquesta imatge i s'apunta com a soldat a l'armada, a l'exèrcit de la França lliure, i per tant lluita contra els alemanys com a voluntari i soldat de segona classe. Intervé a la campanya dels Àsia i tal, amb la qual cosa, quan s'acaba la guerra, li donen la Legió d'Honor i tal, i torna cap a Mònaco amb un cert prestigi. Però encara hi ha el seu avi, i el seu avi és qui és. I, per tant, ell què fa? Se'n va a una residència que tenia a Capferrat, a la Costa Blava francesa, i des d'allà espera el que acaba succeint el 9 de maig de 1949, que és que l'avi es mori. En aquell moment, amb 26 anys, ell es converteix en el príncep de Mònaco, o en el rei de Mònaco, vaig a dir-ho així. I, clar, naturalment, ràpidament, tots els milionaris comencen a festejar-lo. Entre ells, un molt popular, un navilier grec, que és Aristòteles Onassis, que li menja el tarro dient, escolta, ara que ha arribat l'època de pau, doncs aquí el turisme al Mediterrani creixerà i Mònaco hauria de tenir un paper preferent i, per tant, aquestes quatre cases que hi ha haurien de convertir-se en 4.000 residències de luxe i tal, jo et faré la campanya de tot això i no hi ha problema, tira i tal. I l'altre diu, bueno, doncs vinga, comencem. I el primer que es planteja l'Onassis és dir, bueno, hem d'aconseguir donar-li glamour, això. I es planteja trobar-li una dona al príncep aquest Renier, no?, que havia tingut un idili amb una cantant francesa, Giselle Pascal, però que, res, no havia arribat a res. I el primer nom que es barreja i que li proposa a l'Onassis amb ell és la Marilyn Monroe. Per sort, o per desgràcia, no ho sé, resulta que Marilyn Monroe en aquell moment no està disponible, té un altre afer, i aleshores, aprofitant que el Festival de Cannes hi venia l'actriu Grace Kelly, i a més havia d'anar a rodar una pel·lícula a Mònaco, doncs el marit d'Olivia de Havilland fa de Celestina, els posa en contacte, i bueno, perquè mentrestant aquesta noia, la Grace Kelly, ella és filla d'un atleta olímpic nord-americà, que, aconsellada pel seu oncle, que és premi Pulitzer i autor d'obres de teatre, fa d'actriu, passa per un període de model publicitària i entra al cinema, a la gran pantalla, de la mà de Fred Zinnemann, a Solo ante el peligro, amb Gary Cooper, després el John Ford la contracta per Mogambo. Vaja, que és una actriu d'aquelles d'anomenada i de que surt a totes les revistes del cor, no? Tot i que ha firmat un contracte de 7 anys amb la Metro-Goldwyn-Mayer, que la promocionarà com a actriu de Hitchcock i tal. Però aquest contracte ja veureu que té un cert paper. Aleshores, un cop s'han conegut el 1917 a Mònaco, doncs el Reiniero té pressa per tancar el negoci, per dir-ho d'alguna manera. Ha de demanar permís als seus pares, ha de demanar permís a França per poder-se casar, i finalment es desplaça als Estats Units per sol·licitar a la família, per demanar la mà a la família de la Grace Kelly. Però la Grace Kelly, com dèiem, tenia un contracte amb la Metro-Goldwyn-Mayer. I ha de fer una pel·lícula que serà La alta societat amb en Frank Sinatra i el Bing Crosby, que són dos rompecorazones d'aquells, i tothom diu, ai, 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 què passarà? Llavors el Reiniero diu, cap problema, jo agafo l'avió, me'n vaig allà i m'estic per allà mentre hi ha el rodatge, i així garanteixo que no hi hagi un escàndol i un d'això. Bé, fan tot això, quan s'acaba la pel·lícula torna, el Reiniero torna cap a Mònaco i la Grace Kelly arriba a Mònaco el 12 d'abril de 1956, amb pompa i boato i tot això, i per tant el dia 18 d'abril de 1956 es fa el casament civil i l'endemà, com dèiem al començament, es celebra el matrimoni religiós a la catedral amb l'Alfred Hitchcock com a testimoni de la casada i, curiosament, un representant de França que és François Mitterrand. François Mitterrand. Bé, la parella ja sabeu que es casen, tenen tres fills, ella mor en un accident, etc etc etc. Aquí la cosa ja és coneguda. Fins aquí potser us hem donat alguna sorpresa, sobretot amb el de la Marilyn Monroe. I want to talk to you.
The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.
Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? Yeah, I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, but all the looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an entity mind.
D'abril de 1888, el dia que es presenta a les Corts Espanyoles el projecte de llei del jurat i s'estableix definitivament el jurat a l'hora dels judicis. Hem de dir que la figura del jurat, ja sabeu allò, aquella sèrie de gent triada per valorar un fet delictiu en un judici, etc., és una figura que a nosaltres ens arriba gràcies a la Revolució Francesa. És una figura de la Revolució Francesa, i quan els francesos envaeixen Espanya amb Napoleó i posen de rei el Josep I, doncs l'Estatut de Baiona s'adapta a les lleis franceses i, per tant, d'una manera o altra, implanta la figura del jurat. Ara, el mateix Napoleó diu, escolta, Espanya no ho veig clar, perquè aquests espanyols són molt raros, i per tant, poseu a la Constitució espanyola, a les lleis espanyoles, més ben dit, poseu les lleis espanyoles, però desactiveu-ho, és a dir, que no entri en vigor, i en tot cas, quan aquesta gent tingui unes corts democràtiques i tal, ja ho farem, ja ho posarem. Quan aquesta gent tingui això, ja ho posarem. Què passa? Que llavors les Corts de Cadis diuen, ah, doncs escolta, això del jurat està molt bé, i les Corts de Cadis inclouen a la Constitució, a la PEPA, inclouen la facultat de que les Corts posteriors puguin promulgar la llei del jurat. O sigui, no hi ha llei del jurat, però les lleis contemplen la possibilitat de que hi sigui. Naturalment, quan torna Ferran VII i es reproclama rei absolutista, doncs aquesta possibilitat queda guardada allà dintre i ja farem. I serà el 17 d'octubre de 1837, amb el Ferran VII ja en la memòria i tal, que torna un jurat, però és un jurat que torna bàsicament pels delictes d'impremta. I és un jurat restringit, perquè només poden ser jurats els terratinents, la gent que té uns ingressos importants. Espanya encara té un règim mig feudal, i per delictes, insisteixo, per delictes d'impremta. És un jurat que dura només fins a l'any 1845, o sigui, dura 7 o 8 anys, poques vegades es fa servir, però bueno, està allà. I serà, com deia, el 20 d'abril de 1888 que es proposa al Parlament una llei que implantarà el jurat. És una llei amb 122 articles que entra en vigor a l'1 de gener de 1989 i que estarà vigent més o menys fins a l'any 1936. No és una llei òptima per lo que avui en dia tenim. Per què? Perquè, per exemple, per triar el jurat s'ha de fer una llista. Aquesta llista la fan els 6 contribuents més grans de cada municipi, el mestre més antic i el capellà. I aquests són els que diuen, bueno, doncs sí, el senyor Garcia, posem-lo al jurat. No, aquest no, perquè tal. No, aquest tampoc. La llei, a més, fixa dos tipus de jurats. Hi han 12 persones, que d'això, però hi ha un jurat de llistes de família que ha de ser gent, simplement, que sigui cap de família i que sàpiga llegir i escriure, i després hi ha un jurat de capacitats que requereixen o bé un títol acadèmic o ser funcionari públic. Amb la qual cosa, diríem, no hi ha una igualtat de les persones davant de la llei. Perquè si o ets ric o ets culte, podràs ser jurat, però si no, no hi ets. Clar, comparant-ho amb el jurat actual, no? En aquella època ningú se'n fa mala sang i diuen, bueno, pues vale. Però clar, això estableix un sistema de corrupteles que fa que tot això acabi funcionant malament, perquè és allò, els enxufats estan de jurat, per tant, si hem de jutjar el senyor Conde, doncs posarem aquests i aquests no aniran en contra dels... Bueno, aquestes coses de les corrupteles. A part d'això, com que l'Estat viu una sèrie de convulsions, doncs hi han diferents moments en els quals es para aquest jurat. Per exemple, quan hi ha el cop de Primo de Rivera del 1923, ho paralitza, deixa sense funcions el jurat fins a l'any 1930. Quan arriba la Segona República, precisament el 1931, i per fer fora el Primo de Rivera, es refrenda aquesta llei del jurat. I es refrenda amb algunes modificacions. Per exemple, hi ha una limitació de competències. Per exemple, els jurats passen de 12 a 8. Per exemple, els jurats passen a cobrar mentre es fan de jurat. Per exemple, es reforma la recusació dels jurats. I és el jutge qui tria, finalment, qui dona el vistiplau als jurats i tot això. I sobretot, aquests jurats tenen una gran novetat, i és que per primera vegada hi han dones. Per primera vegada hi han dones, i a més, una cosa important que avui en dia encara estem reivindicant, la llei del jurat de la Segona República, aquestes dones, quan és un delicte d'agressions de diferent sexe, el jurat ha de tenir, segons aquella llei, no segons l'actual, ha de tenir el 50% de dones en la seva composició. A part d'això, doncs, amb l'edat o amb això, es demanen uns certs condicions de... Aquesta llei de jurat tan progressista pel seu moment, quan arriba l'any 36, és a dir, 5 anys més tard, com que les forces del general Franco guanyen, es suprimirà per un bàndol del senyor general Mola, que suprimeix el jurat en els territoris ocupats, en els territoris lliberats, ells en diuen, i que, com que acaben sent tots, doncs suprimeix el jurat a Espanya, i hem d'esperar que arribi la democràcia per tornar a tenir jurat, i encara.
Soy el no. El hijo que escapó, el padre que no está, el amante que ya no te quiere amar, el político de puertas para adentro, el camello que le viene a visitar, el poli malo, el chofer colocado, el cantante al que le gusta trasnochar. Oh, oh, oh. Solo somos gente normal. Oh, oh, oh. Todos desfilando al juicio final. Oh, oh, oh.
espía mientras haces el amor. El delincuente, aspirante a presidente, el psicópata que viene a por ti hoy. Somos gente normal.
D'abril de 1993, el dia que a la ciutat de Mèxico capital mora als 81 anys l'actor Mario Moreno, més conegut com Cantinflas. Cantinflas era el sisè fill dels 14 que havia tingut el carter Pedro Moreno Esquivel i la senyora Maria de la Soledad Reyes, que es va criar doncs, als barris humils de Mèxic i, per tant, de la capital de Mèxic, i que, per tant, es va dedicar a les feines més variopintes, que diria un castís. Va ser ajudant de sabater, va ser neteja sabates, va ser mandadero, allò, chico de los recados, per dir-ho d'alguna manera, va fer de carter, va fer de taxista, va ser empleat d'un billar, va ser boxejador i fins i tot va provar sort com a torero. El 1928, probablement veient que de tot això no en treia faves d'olla, es va enrolar com a soldat d'infanteria, amb estudis, deia ell, de mecanògraf. Però el seu pare un bon dia es va presentar al quartel i va dir, escolti, aquest noi l'han de donar de baixa perquè no té els 21 anys que es necessiten per fer la mili o per entrar a l'exèrcit, sinó que en té 16 i aquí té la partida de naixement. Per tant, nen el va agafar per l'orella i el va tornar cap a casa seva. El noi anava fent algunes històries. Mentrestant es va casar amb una noia russa, Valentina Ivanova, amb la que van intentar tenir un fill, no ho van aconseguir, i el 1962 van adoptar un noi, Mario Arturo Moreno Ivanova, que tindrà que veure amb el futur un cop mort el mateix Cantinflas. Però bé, ell, mentrestant, ha anat desenvolupant una viscòmica, és divertit, i això el fa anar al circ, el fa anar al teatre i fins i tot el porta al cinema. De la mà d'un altre actor que ja estava consagrat en aquell moment, Manuel Medel Ruiz, que treballa amb ell i fan tres pel·lícules a l'any 1937 i 1939. Al principi, el Cantinflas busca, el Mario Moreno Cantinflas busca imitar l'Al Johnson. L'Al Johnson, al cinema, es pinta la cara de negre, però al final diu, escolta, haig de ser jo, i per tant crea el seu propi personatge. Aquell noi mig vagarós, amb uns pantalons folgats que li pengen, lligada amb una corda pel cinturó, un bigoti una mica especial, i sobretot una forma de parlar molt peculiar. Va continuant doncs aquests d'això del teatre amb el Manuel Medel aquest, però a final dels anys 30 coneixerà una persona que serà cabal, Santiago Rechi Fayat, un empresari que és un pioner de la publicitat a la zona de Mèxic i que el contracta per la seva empresa per fer publicitat de productes. És a dir, fa anuncis de televisió, no perquè no n'hi havia, de ràdio, fa anuncis de amb fotos i totes aquestes coses. I Rechi veu les possibilitats del Cantinflas i crea una empresa que es diu Posa Films S.A. perquè el Cantinflas faci pel·lícules allà. Cantinflas debutarà amb una pel·lícula que es dirà No te enganyes, corazón, de l'any 1936, que no té massa èxit i haurà d'esperar fins a l'any 1940 quan rodi Ahí está el detalle, que és la pel·lícula que el farà famós i que, a més, la frase Ahí está el detalle doncs és una de les que ell fa servir habitualment i li obre camí a tota Hispanoamèrica, on, a més, triomfa amb una segona pel·lícula que és El gendarme desconocido, que fa un policia d'aquests que tot ho resol. L'empresa continua creixent, incorporen un productor, Jacques Gelman, i això porta tensions internes perquè el Gelman vol internacionalitzar, diu, home, no només ho hem de vendre a Mèxic, això, ho hem de vendre a tot el món, aquestes pel·lícules, perquè això té qualitat i tal, però clar, hi ha el conflicte de que s'ha de doblar el Cantinflas. I com es dobla el Cantinflas? Els intents no són massa reeixits i al final la cosa acaba malament i el Retxi, fundador de l'empresa, abandona l'empresa i se'n va. Cantinflas diu, jo sense Retxi no sóc ningú, i l'any 1946 buscarà feina fora de Mèxic i firmarà un contracte amb la Columbia Pictures, que li permetrà fer el gran salt cap als Estats Units després d'uns anys, l'any 1956, quan filma La Vuelta al Mundo en 80 dies. És una pel·lícula que es promociona a tots els nivells, amb la que ell guanyarà el Globus d'Or a el millor actor, de comèdia, mentre, i a més amb una curiositat, i és que als països de parla anglesa el protagonista és David Niven, i en canvi la resta del món el protagonista és ell, és el Cantinflas, no? Bé, la cosa funciona molt bé, tant que els productors nord-americans decideixen fer una segona pel·lícula que portarà per títol Pepe, que intentarà igualar la primera a base de posar cameos amb gent com Frank Sinatra, Judy Garland, Bing Crosby, Sammy Davis, Dean Martin, Maurice Chevalier, etc. Però es topa amb el problema de la traducció. Es fa una mala traducció als països de parla anglesa i allò és un fracàs, encara que amb ell el nomenin altra vegada el Globus d'Or. Decepcionat, el Cantinflas diu, bueno, escolta, me'n torno a casa, que aquí ja veig que no tinc gaires coses a fer. Torna a Mèxic i allà es crearà la seva pròpia companyia, Cantinflas Films, que seguirà fent pel·lícules fins a la seva última, El Barrendero. Com que té un càncer de pulmó, el 20 d'abril de 1993, tal dia com avui, a Mèxic morirà Mario Moreno Cantinflas, que tindrà el gran honor de que el Congrés dels Estats Units guardi un minut de silenci per la seva pèrdua, obrint al mateix temps un debat amb el fill aquell que dèiem que havia adoptat i un nebot que els volen quedar la propietat de les 34 pel·lícules de Cantinflas, però que al final la Columbia es posa pel mig, diu, perdona, jo tenia un contracte, per tant, aquestes 34 pel·lícules són meves. I després de 8 anys d'esbarallar-se als tribunals, el 2 de juny de 2001, Columbia es queda amb els drets de les pel·lícules de Mario Moreno Cantinflas.
Afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Enseñó que mi destino era rodar y rodar.
Rodar, rodar, rodar y rodar.
También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.
5 a la setmana amb Francesc Morgades.
22 d'abril de 1915, el dia que els alemanys utilitzen el front de l'oest, és a dir, en el front francès, concretament a la zona de Verdun i tal, a la zona d'Ypres, utilitzen gasos asfixiants. Dic en aquesta zona perquè els alemanys ja ho havien començat abans, però expliquem les coses com vagi, com funcioni. Sembla ser que això, les guerres s'ha fet servir sempre. De fet, hi ha notícies de que els espartans, allò Esparta i Atenes, ja havien utilitzat gasos sulfurosos i tal, però no va tenir massa èxit, entre altres coses, per una sèrie de problemes que ara comentarem. Els francesos, de tota manera, van ser els primers que el van fer servir. Les bombes de mà, les granades, les omplien amb gas d'aquest, amb un gas lacrimogen, bromur de xilil, i el tiraven. I, bueno, quan petava la bomba, pum, els alemanys van dir, doncs jo més. I aleshores ells què van fer? No eren granades, ja eren bombes, bombes de fragmentació, bombes d'aquestes com Déu mana, que anaven carregades amb un agent químic irritant i ho tiraven, i llavors quan petava la bomba, l'agent químic... Però tot això no era massa eficaç perquè el gas es dissipava. El gas es dissipava, i els únics que van ser els primers en usar-ho així a gran escala van ser els alemanys, a la part, però no a la part occidental, per això deia de la part occidental, sinó a la part oriental, disparant ni més ni menys que 18.000 bombes amb bromur d'aquest sobre els russos en una batalla, la batalla de Volimov. Però aquell dia feia molta fred, el producte es congelava i, per tant, no van aconseguir res del que els hi funcionava. Fins que, en un moment determinat, algun il·luminat se li va ocórrer utilitzar el clor. De fet, el clor, els alemanys tenien una empresa de tintures, de tints per roba i tal, que produïa com a subproducte, generaven clor. Quan feien, bueno, és el lleixiu, de fet, és l'efecte que té el lleixiu. Les empreses Farben es van associar amb els alemanys quan van veure que venia la guerra i van dir, escolta, tot aquest clor, guardem-lo. I, de fet, el dia, tal dia com avui, el 22 d'abril de 1915, l'exèrcit alemany tenia guardades 160 tonelades de clor en un total de 5.730 bombones, cilindres, no?, a la zona d'Ypres. I com que hi va haver-hi la batalla, aquell dia, a les 5 de la tarda, com que el vent bufava cap a les trinxeres, això és un fet important, bufava cap a les trinxeres aliades, van alliberar el gas i es va fer un núvol verd, foscot, que va anar cap a la posició francesa. Els francesos van dir, ai, 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 que ens envien aquests, van fotre el camp més de pressa que corrents, van desabastir el front, però els alemanys no estaven preparats per avançar, i entre altres coses, si haguessin volgut avançar, s'haurien d'haver posat a dintre del núvol, i es van quedar quiets. Per tant, allò no va tenir cap mena de transcendència, a no ser el fet de que els alemanys van dir, calla, que els hem aconseguit espantar, doncs mira, ho tornarem a fer, ho van fer dues o tres vegades, però ràpidament els aliats van descobrir que simplement amb un drap mullat posat davant del nas i davant de la boca, allò tapant el nas i la boca amb un drap mullat, i allò no tenia cap efecte. I però es van emprenyar i els britànics van dir, vale, doncs ara ho farem nosaltres, però no el posarem sol, sinó que el barrejarem amb altres històries. I a la batalla de l'Os, el 25 de setembre de 1915, van deixar anar una quantitat important d'aquest gas, però va resultar que llavors el vent, que en principi els anava bé, per això he dit que era important, en un moment determinat va canviar i tot el gas aquell que avançava cap als alemanys els hi va tornar a sobre i van tingué de sortir corre-cuita. Llavors van dir, busquem un altre gas, i van buscar el fosgen, que és un gas més pesant, no se'n va tan fàcilment, i a més no s'olora, no fa un olor com d'herba mullada, que dius, bueno, pues si ha plogut no passa res, és això, és l'herba. Però no, els alemanys, això ho van fer primer els francesos, eh? I els alemanys llavors van dir, vale, doncs el barrejarem amb el clor i així el farem més tòxic. Però també tenien un problema, i és que allò no feia efecte fins al cap de 24 hores. Per tant, tiraves el gas aquell, però la gent continuava tirant tiros, no d'això. El que sí van fer en aquest primer, van fer un primer atac de gas combinat, van fer un atac el 19 de desembre de 1915, a Ypres també, allà va passar tot, on 88 tonelades de gas van fer 1.000 morts. Però ràpidament els aliats van descobrir que posant un compost a les màscares antigàs, perquè tot això ja havia evolucionat, doncs tot això quedava solucionat. No tenia aquests efectes tan greus. De fet, el més usat va ser, i l'últim que va entrar en combat, el 1917, va ser el gas mostassa. Però el gas mostassa no era tòxic, no era letal, més ben dit. Tòxic sí que ho era, però no era letal, és a dir, no matava. I a més quedava impregnant el terra i es anava alliberant, per tant vol dir que allà on te'n tiraven durant 4 o 5 setmanes no hi podia passar ningú. Què va passar? Doncs que es va acabar la guerra i tothom va quedar amb uns arsenals de gasos que diu, bueno, i ara què en farem de tot això? I van dir, calla, que ho podem fer servir amb les guerres colonials. I, de fet, els anglesos ho van fer servir a la lluita a l'Orient Mitjà, els britànics ho van fer servir també en aquestes lluites, i Espanya, per exemple, Espanya, que també en tenia, ho va fer servir a la Guerra del Rif. Però, i a la invasió d'Itàlia ho va fer servir a la invasió d'Etiòpia. Però, en qualsevol cas, el gas ja es veia que no seria una arma decisiva en les guerres del futur.
Thank you.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.